Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia. Passen gairebé dos minuts de les 12 del migdia. Us informa Júlia Julbe. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, admet que la seva formació va mantenir contactes amb Junts de cara a la seva investidura, tot i que ha apuntat que van ser a petició de la mateixa formació independentista. El líder dels Populars també ha explicat que la direcció del partit els va tallar un cop va comprovar les demandes per part d'aquesta força. Ara el PP utilitzarà la seva majoria absoluta al Senat per convocar la Comissió General de las Comunidades Autónomas.
Vamos a pedir que se constituya la Comisión General de Comunidades Autónomas en el Senado para que todos los presidentes autonómicos concurran al Senado y puedan opinar. Y en el Senado van a opinar sobre si en España se manda entre el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas o manda alguien que está en la oposición.
L'objectiu és que tots els presidents autonòmics vagin al Senat i puguin opinar sobre si Espanya mana algú que està a l'oposició en una comunitat autònoma en referència a Junts per Catalunya. I precisament l'anunci dels contactes amb Junts ja han provocat reaccions i també contradiccions entre membres del Partit Popular. El diputat del PP al Congrés, Nacho Martín Blanco, nega que el seu partit hagi arribat a tenir converses amb l'expresident Carles Puigdemont.
Una cosa és contactes en l'àmbit institucional, en l'àmbit parlamentari, amb el grup parlamentari a Junts per Catalunya, i una cosa que travessa totes les línies vermelles democràtiques és el fet que una persona que aspira a governar un país parli amb aquell que va intentar trencar la convivència i la constitució d'aquest país i que, a més, viu pròfug de la justícia d'aquest país. Per tant, és molt diferent una lògica institucional i una altra cosa evident que no és acceptable, que no és assumible en termes democràtics, és parlar amb algú com Carles Puigdemont.
Martín Blanco també ha assegurat que amb l'amnistia es viuria un cop a la Constitució i també a la democràcia. Més qüestions, l'alcalde de Vilobí d'Unyà, la Selva, Joan Pagès, ha mort de manera sobtada als 52 anys després de patir un problema de salut. Pagès encapçalava la llista de Junts i va accedir al càrrec per primer cop després de les municipals del maig arran d'un pacte amb el grup Viu Vilobí. El consistori ha decretat 3 dies de dol, ha suspès els actes oficials i ha ordenat també que les banderes onegin a mig pal. En un comunicat, el consistori destaca la seva honestedat, qualitat humana i sensibilitat. Les xarxes socials també s'han omplert de mostres de condol. El secretari general de Junts, Jordi Turull, s'ha mostrat colpit i ha destacat l'estima de Pagès pel seu poble. La presidenta de la formació, també de Junts, Laura Borràs, s'ha mostrat consternada per la notícia i ha assegurat que Pagès era un home compromès per servir al país. I una darrera informació abans de l'actualitat esportiva, coincidint amb les festes de la Mercè, la Basílica de la Sagrada Família farà una jornada de portes obertes. Per això s'han posat a disposició de tothom 15.000 entrades gratuïtes pels dies 22, 23 i 24 de setembre. Segons els gestors del temple, en aquestes portes obertes s'ensenyarà allò que no es veu habitualment. Els visitants podran veure de prop les escultures que coronaran les dues torres dels evangelistes Joan i Mateu i descobrir espais no visitables a través de l'experiència de realitat augmentada. També podran visitar l'Orde del Cimaci, l'interior de les cobertes i l'interior de la Torre de la Mare de Déu. Des d'avui i fins al dia 18, les persones interessades en obtenir les entrades gratuïtes poden inscriure's a la pàgina web de la Sagrada Família per participar en aquest sorteig que es farà el mateix dia 18 a les 10 del matí. Les 12 i 5 minuts, moment per fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Anna Closa.
Aquest dimarts es disputen més partits de classificació per l'Eurocopa de l'any que ve. A 3:15 del vespre, la selecció espanyola rep a Granada la cuera de grup, Xipre, que encara no ha sumat cap punt al seu casiller. La convocatòria, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha convocat a 3 blaugrana, Valde, Gavi i Lamine Yamal. El tècnic només té bones paraules pel jove de 16 anys.
Ahora lo que hay que dejar también a Lamine es un poco tiempo, tranquilidad, que vaya desarrollando todo ese potencial que creo que todos vemos, pero que evidentemente es muy joven y tendrá todavía sus picos de sierra. Pero estamos, insisto, encantadísimos con él.
Entre els diferents partits que es disputen avui, destaquem el Suïssa-Andorra, l'Itàlia-Ucraïna, el Bèlgica-Estònia i el Suècia-Àustria. Tots els duels començaran a 9:15 del vespre. D'altra banda, també partits amistosos avui, destaquem l'Alemanya-França de les 9 de la nit. Els alemanys, de fet, disputen aquest duel sense el fins ara entrenador Hansi Flick, que ha estat destituït en els darrers dies. I aquesta matinada també es disputen partits de classificació pel Mundial del 2026. Bolívia-Argentina, Perú-Brasil, Equador-Uruguai, Veneçuela-Paraguai i Xile-Colòmbia.
Moltes gràcies, Anna. Us deixem de nou amb la caravana de Joan Trias i tot el seu equip. Nosaltres hi tornem amb més notícies d'aquí una hora, a la una del migdia.
Ràdio Estel.
Cabell sense brillantor? Pell apagada? Dona vida al teu cabell, pell i ungles amb Beauty In and Out Elixir de Laboratoris Marnis. Són vials per beure amb col·làgen hidrolitzat, àcid hialurònic i altres actius naturals que ajuden a combatre els signes de l'envelliment. El teu elixir de bellesa es diu Beauty In and Out Elixir de Marnis. Cuida't per dins i es notarà per fora. Demana'l a Arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Informa-te'n a marnis.com.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel, Girona, 103.4.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
És hora de fer la parada solidària a La Caravana.
Vinga, va, 9 minuts que passen de les 12 del migdia. A aquesta hora seguim fent ruta amb la caravana i ara és l'hora de fer una parada tècnica de la temporada. Ara és moment de la parada solidària. Mireu, en moments d'emergència per catàstrofe internacional, la rapidesa i l'eficiència en la resposta humanitària es converteixen en elements fonamentals per mitigar el patiment i brindar suport a les comunitats afectades. En aquest context, la tasca d'organitzacions com Creu Roja Catalunya, per exemple, es destaca pel seu compromís infatigable amb l'assistència humanitària. Però com funciona la cooperació internacional? Hi ha dificultats per arribar fins als llocs de la catàstrofe? De quines maneres es pot ajudar? Com s'hi organitzen els voluntaris? Avui volem oferir-vos una visió una mica detallada sobre com operen en situacions crítiques aquestes entitats i, per descomptat, volem saber com s'ha reaccionat davant del devastador terratrèmol esdevingut divendres passat al Marroc. És per això que ja ens acompanya aquí a l'estudi 1 de Ràdio Estel la responsable de Cooperació Internacional de la Creu Roja Catalunya, Alexandra Gavarró. Què tal, Alexandra? Bon dia.
Hola, bon dia.
Alexandra, deixa'm començar pel principi, com deia aquell. Quin és el rol específic que fa Creu Roja Catalunya en situacions d'emergència internacional? A què us dediqueu específicament?
Doncs mireu, nosaltres el que ens dediquem en aquests contextos d'emergència internacional, com a Creu Roja Catalunya, en el marc de tot el treball que desenvolupa la Creu Roja Espanyola i en el marc del treball que desenvolupem a nivell internacional com a part del moviment internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, és, en una primera instància, ens dediquem a salvar vides, les màximes vides possibles després d'aquesta tipologia de desastres. I treballem amb les nostres partners, amb els nostres socis locals, que són les Creus Roges i les Mitges Llunes Roges del país o els països afectats per una catàstrofe de manera coordinada per fer un primer moment una detecció de necessitats i després nosaltres, amb aquesta primera detecció, articulem les respostes concretes i específiques que ara podem anar veient i podem anar ampliant.
Ara em deies, però ho fem de manera coordinada, vull aprofundir una mica sobre això, és a dir, intueixo que esteu en constant comunicació, Creu Roja Catalunya, Creu Roja Espanyola, Creu Roja Internacional, Mitja Lluna.
Correcte. Nosaltres tenim uns mecanismes interns de coordinació que sempre són fonamentals, però en aquests contextos encara més. Com funciona principalment? En el moment en el que hi ha una catàstrofe d'aquest tipus al país afectat, tenim la Federació Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, que té com a funció principal articular tota la resposta humanitària que com a moviment internacional podrem oferir. Quin és el primer membre d'aquest moviment afectat? Evidentment, en aquest cas, parlant del Marroc en concret, doncs la Mitja Lluna Roja marroquí, que són els nostres companys i companyes que estan en primera instància al terreny i que també moltes vegades resulten afectats per aquestes crisis humanitàries. En funció de les necessitats que es detecten a terreny per part de la Mitja Lluna Roja marroquí, perdoneu, el que fem és una crida, és a dir, es detecten necessitats, unes necessitats que poden derivar en necessitem productes essencials, necessitem equips especialitzats, recursos humans especialistes, i la nostra federació internacional el que fa és un llistat a partir d'aquestes necessitats detectades a terreny, i nosaltres des d'aquí diem, molt bé, de totes aquestes necessitats que han detectat els nostres companys de la Mitja Lluna Roja marroquí, on podem aportar? I què podem aportar des d'aquí a Catalunya? Doncs mireu, nosaltres tenim material humanitari ja preposicionat al nostre centre humanitari de Sant Martí de Tous. Això vol dir que en qualsevol moment que els nostres companys de la Mitja Lluna Roja marroquí, d'acord amb la nostra Federació Internacional, ens activi, nosaltres, en un període breu de 2-3 dies, podem enviar el material humanitari que se'ns ha sol·licitat. Nosaltres, per iniciativa pròpia, la Creu Roja Catalunya, Creu Roja Espanyola, no enviarem cap material d'ajuda humanitària si no és que se'ns demana.
Per tant, és ajuda sol·licitada.
Correcte. I sol·licitada pels nostres partners, pels nostres socis locals, que en aquest cas doncs, són els nostres companys de la Mitja Lluna Roja marroquí. Va. Quin tipus de material tenim preposicionat? Per exemple, nosaltres tenim preposicionats kits de cuina familiars, tenim preposicionats tendals, tenim preposicionats bidons d'aigua, mantes. Llavors, en funció d'aquesta detecció de necessitats, doncs nosaltres procedirem a enviar o tot el material que tenim disponible o el que sigui necessari.
De seguida entrem en el cas del Marroc en concret i en parlarem una llarga estona sobre el que esteu fent al Marroc. Abans, però, et preguntava si hi havia comunicacions constants amb els vostres companys de Creu Roja arreu del món per catàstrofes com aquestes, eh? Però hi ha comunicacions constants també amb altres entitats? Jo què sé, no sé si a Marroc, per exemple, exemple, hi han intervingut Metges Sense Fronteres, per exemple, o hi han anat, això sí que ho sabem, perquè ho ha dit la Generalitat, un cos de bombers a ajudar-hi, per exemple. Tot això, hi ha comunicació directa amb ells, també?
Mireu, nosaltres, a part de coordinar-nos nosaltres internament, en situacions d'emergència d'aquest tipus, el que es creen són uns clústers de coordinació entre tots els agents humanitaris que estan implicats en donar una resposta humanitària a la població afectada, per un terratrèmol, per unes greus inundacions, etc. Aquests mecanismes de coordinació amb qualsevol emergència són molt importants, perquè el que fem és garantir la distribució de tasques i funcions en funció també, valgui la redundància, amb el rol que tenim cada un de nosaltres com a actors humanitaris.
Això t'anava a dir, perquè qui decideix qui porta què o qui aporta què.
Clar, per exemple, agències de Nacions Unides. Hi ha agències de Nacions Unides especialitzades en algun sector d'intervenció en concret. Hi han altres companys i companyes d'altres entitats grans, com per exemple Metges Sense Fronteres, especialitzades en un tipus d'intervenció. Aleshores, aquests espais de coordinació són molt necessaris. I és molt complexa, sobretot en les primeres hores d'aquesta tipologia d'emergències. I ara hi dic, és com una reflexió que va molt més enllà del terratrèmol del Marroc i que aplica en altres contextos d'emergència.
Ara sí, Alexandra, anem al terratrèmol del Marroc. No cal ni recordar-ho, que ens arriben notícies constantment. La tragèdia va arribar el passat divendres. Ja comptabilitzem a dia d'avui més de 2.800 morts, més de 2.500 ferits. Són xifres de veritat esfereïdores. Quina ha estat la resposta concreta de Creu Roja Catalunya, en aquest cas, a la catàstrofe? Abans en parlaves de kits de cuina familiars, de tendals, de bidons d'aigua, de mantes.
Mira, per parlar i per entendre la nostra resposta humanitària a l'emergència, hem de situar-nos, hem d'ubicar-nos primer al Marroc, al país afectat. Per què? Perquè la resposta humanitària de la Creu Roja, com a moviment internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, qui primer l'està oferint són els nostres companys i companyes de la Mitja Lluna Roja marroquí, que compten amb un total d'unes 8.000 persones voluntàries. Són els nostres companys, ajudats i coordinats amb la nostra Federació Internacional, que des del minut zero del terratrèmol, el que han estat fet principalment és contribuir a lo més urgent i lo més immediat, que és salvar vides. És a dir, salvar vides, rescatar persones, hem contribuït en el trasllat de persones que hem trobat ferides cap a centres de salut i proporcionant assistència bàsica des de la perspectiva de la salut psicosocial també, és a dir, donant suport psicosocial a les persones i a les comunitats afectades i proporcionant béns bàsics per a la subsistència, aigua, alimentació, mantes, aixopluc, etc. Però tota aquesta resposta, nosaltres, des d'aquí Catalunya, el que estem fent ara és estem pendents. Per què? Perquè en funció de lo que ens traslladin els nostres companys de la Mitja Lluna Roja marroquí, nosaltres podrem fer diversos tipus d'intervencions des de Catalunya. La primera serà enviament de material humanitari, si se'ns demana. La segona serà enviament des d'aquí de recursos humans especialitzats per respondre i per atendre a les necessitats de les persones afectades per aquesta catàstrofe. I la tercera, que ja hem fet, que ja hem obert, és obrir una campanya de captació de fons per tal de canalitzar l'onada de solidaritat de la ciutadania catalana.
Ara em deies, tenim Mitja Lluna Roja treballant ja sobre el terreny des del minut 1, esteu en ple contacte, però tenim voluntaris ja sobre el terreny i em refereixo a voluntaris d'aquí?
No. No, de moment no. De moment estem pendents de si procedirem o no al desplegament d'aquests recursos humans especialistes. Ara per ara no.
Suposem que es sol·licita des de Mitja Lluna Roja, i t'ho dic així perquè he entès que va així, que necessiten més voluntaris sobre el terreny i vosaltres decidiu enviar alguns voluntaris al Marroc per tal d'ajudar. Quines mesures pren Creu Roja Catalunya per garantir, jo crec que és una pregunta que si no es fa molta gent se l'hauria de fer, per garantir la seguretat del personal i voluntaris desplegats en zones d'alt risc, com per exemple un terratrèmol? És evident que si anem i ho estem veient moltes imatges a través de la televisió, ho estem explicant a través de la ràdio, hi ha hagut un terratrèmol d'escala gairebé 7 de Richter, s'ha endut gairebé una ciutat sencera per davant. És molt complicat arribar-hi, és evident que no facilita la tasca del voluntari i que, per tant, tot plegat no hi ajuda. Com es garanteix aquesta seguretat?
De fet, ara, perdona, abans d'entrar en aquest punt, de fet, moltes de les dificultats que s'han trobat també a terreny és precisament aquesta dificultat d'accedir a poblacions remotes en els que, a conseqüència del terratrèmol, no, les carreteres precàries que existien han quedat completament tallades. Llavors, nosaltres el que hem intentat fer, coordinats amb la Federació, de desplaçar en aquestes zones maquinària pesada per poder treure runa i per poder facilitar les tasques de rescat, d'atenció humanitària i d'evacuació. Tornem al tema, perdona, tornem al tema principal que em comentaves. Mira, nosaltres, com a Creu Roja Catalunya, en el marc de la Creu Roja Espanyola, el que nosaltres tenim són el que anomenem uns equips de resposta en emergències. Aquests equips de resposta en emergència està format per personal capacitat per actuar en aquests contextos. I quan dic personal capacitat vol dir persones que tenen una expertesa determinada, com per exemple amb l'atenció a la salut, amb logística, amb telecomunicacions, amb aigua i sanejament, que formen part d'una mena de roster de personal especialitzat de la Creu Roja. Aleshores, quan d'alguna manera se'ns demana el desplaçament d'una unitat de resposta en emergències, per exemple, que no és el cas de moment, especialitzats en aigua i sanejament, nosaltres el que fem és acudim a tot aquest personal de la institució especialitzat en aigua i sanejament, que el que fa és manifestar o no la seva disponibilitat, perquè els desplegaments són en poques hores has de marxar, és a dir, en poques hores has de deixar la teva vida que tens aquí per poder intervenir i realitzar aquesta assistència humanitària al país afectat. Llavors nosaltres tenim aquest roster, aquesta bossa de persones especialistes en diferents camps temàtics, no?, que es requereixen o que normalment són especialment requerits en situacions d'aquest tipus de context. Nosaltres activem aquestes persones que ja estan formades, que també estan formades en temes de seguretat. Creu Roja, tenim polítiques de seguretat no només en els delegats i delegades que tenim, que estan desenvolupant projectes de desenvolupament en determinats contextos, sinó també, evidentment, persones que estan capacitades, no?, gràcies a la nostra unitat de delegats i tot l'equip de persona que porta el tema de seguretat en aquests temes, perquè és importantíssim, no? La seguretat és el primer.
Clar, ara em deies qüestions de seguretat i la seguretat és el primer. Jo ja sé que poso un context de moment hipotètic, però ara imaginem que això... us demana ajuda per part de Mitja Lluna Roja al Marroc i vosaltres decidiu enviar aquests voluntaris, però ailes, Marroc va com va i tanca fronteres. Això segur que ha passat en qualsevol altre context amb Creu Roja. Què s'hi pot fer aleshores?
Nosaltres, com a Creu Roja, ja no parlo només de la Creu Roja Catalunya, sinó des d'una perspectiva internacional, la nostra actuació humanitària es guia per uns principis fonamentals. Un dels nostres principis fonamentals és el principi de neutralitat. El principi de neutralitat, que té un nom, no, com molt, molt dens...
Una mica suïssa.
Sí, una mica, bueno, d'aquí naixem.
Exacte,
n'és
d'aquí, Creu Roja, d'aquí
naixem. La neutralitat és un principi fonamental que ens porta, com a Creu Roja i Mitja Lluna Roja, a no prendre part en les diferents controvèrsies de qualsevol índole que hi puguin haver. Llavors, sí que és veritat que en moltes ocasions aquesta neutralitat ens ha permès accedir en contextos i en espais on potser altres entitats no hi han pogut accedir. Aleshores, en el moment en el que ens puguem trobar amb una dificultat com la que tu apuntes, s'abordaria amb les autoritats corresponents, de manera bilateral i de manera confidencial, doncs, la possibilitat de poder entrar i poder oferir l'assistència humanitària que les persones afectades per aquella catàstrofe doncs necessitin.
Ens posem en el cas del terratrèmol al Marroc. En aquest cas, què és més important, Alexandra, l'ajut econòmic o l'ajut presencial?
Depèn de les necessitats que es detectin, perquè en un moment donat una aportació econòmica, no? Pot ser molt, molt rellevant i pot ser de gran utilitat. Per exemple, nosaltres, la Creu Roja, a través de la Federació Internacional, ja hem derivat 1 milió de francs suïssos cap als nostres companys de la Mitja Lluna Roja marroquí, a través del qual, amb aquests diners, el que podran fer és, per una part, comprar directament al Marroc elements essencials per la, vida de les persones i per la, en funció de les necessitats que han detectat, però en uns moments, però en un moment donat, per les pròpies característiques del context en el que anem a operar, serà doncs més important doncs la presència física d'un equip especialitzat, per exemple, amb aigua i sanejament, com us deia abans. El que passa que enviar aquests equips especialitzats també té un cost. Per això nosaltres el que hem fet des d'aquí i en un moment inicial és el que et comentava, no? Obrir una campanya de captació de fons que seran destinats a la resposta immediata a l'emergència, però la resposta en emergències no és un sprint. La resposta en emergències és com una marató, és una carrera de fons. Ara comença, ara hi ha una prioritat, que és salvar les màximes vides possibles, atendre les necessitats bàsiques, però ho hem vist tots, hem vist tots imatges, hi ha comunitats devastades, superdestruïdes. Per tant, les necessitats, més enllà de les immediates, aniran evolucionant i aniran increciendo també a mesura vagi passant aquests primers mesos de la resposta més immediata, que també com a institució humanitària hem d'estar atentes, estar preparades per poder-hi anar-hi donant resposta.
Tema del Marroc, per exemple, una altra qüestió. Igual faig qüestions òbvies, però està bé que l'Alexandra ens expliqui com treballant des de Creu Roja, perquè no estem avasats normalment a saber com treballen des de dins. Com s'aborden els possibles reptes culturals i sobretot lingüístics en proporcionar assistència en un context internacional?
Nosaltres a nivell lingüístic, moltes vegades, sí que és veritat que el nostre personal especialista, aquests membres, aquests equips de resposta en emergència, són persones que, a part d'estar formades i capacitades en la temàtica en concret, com per exemple, seguint l'exemple que dèiem abans d'aigua i sanejament, també tenen unes determinades competències lingüístiques. Si no, nosaltres també moltes vegades recorrem al propi voluntariat local, no? En aquest cas els nostres companys de la Mitja Lluna Roja marroquí, que en moments donat ens poden actuar d'intèrprets. Però sí que és veritat que el personal de les diferents societats nacionals que contribuirem a pal·liar aquestes conseqüències humanitàries, així com el nostre personal de la Federació Internacional, tenen un domini d'idiomes com anglès, francès, àrab, molt, molt, molt gran per poder-nos defensar, en el cas del Marroc en concret, no? En aquest context.
Voldria preguntar-te també, Alexandra, quins són els criteris que s'utilitzen per determinar quan s'ha d'acabar la intervenció?
És una pregunta molt interessant, perquè ara mateix encara nosaltres no tenim el cap a tan llarg, perquè una mica lo que ho vull lligar amb el que us comentava, el que us explicava, no? Que no estem, no és un sprint, sinó és una marató, és una carrera de fons. Depèn de cada context, depèn de cada circumstància, perquè moltes vegades tots aquests desastres i aquestes catàstrofes assolen o afecten a comunitats o a països en els que ja es troben en unes situacions amb uns nivells, amb uns índexs de pobresa elevats. De vegades són comunitats afectades per un desastre natural que ja estan, que són ja comunitats en situació de vulnerabilitat. Llavors, és difícil, no?, de fixar uns criteris o uns barems. Sobretot, també tenint en compte que la nostra intervenció, i ho anirem veient, no?, anirà evolucionant al llarg dels propers mesos. Perquè nosaltres ens centrarem en un primer moment en aquesta actuació més immediata, però després anirem veient com podem treballar amb aquesta fase amb aquesta fase de recuperar-nos, no?, després d'una situació com aquesta, i a mesura que anem veient que ja no és necessària la nostra presència o la nostra acció humanitària, nosaltres ens anirem retirant pal·liativament, assegurant que els nostres companys de la Mitja Lluna Roja marroquí han enfortit les capacitats per, si mai torna a passar quelcom similar, puguin estar més ben preparats. En aquestes situacions d'emergència i de desastre és fonamental la preparació, però ara no podem, ara hem d'atendre a el que hem d'atendre. entendre, que és salvar vides i preocupar-nos per les necessitats bàsiques d'aquestes persones. Vindrà una segona etapa, anirem venint, no anirem recorrent un camí i nosaltres estarem atentes a totes les etapes del camí, a les necessitats de les persones i les comunitats afectades, i anirem evolucionant en la nostra resposta.
Està molt bé, Alexandra, que ens parlis de mesos, perquè, i aquí en tornem al mea culpa als mitjans de comunicació, quan passa un desastre així, jo no estic segur que en parlarem aquesta setmana, que segurament en parlarem la següent, i parlo de tots els mitjans de comunicació del país, i la tercera ja començarem amb el si no t'he si vist no m'acordo, una miqueta. Això sol passar. Això us, com a entitat, des de tota, amb tota la sinceritat del món, com a entitat, això us emprenya?
Nosaltres fem la feina igual. És a dir, nosaltres el que fem és, davant d'aquests contextos, treballar. Però sí que és veritat que, evidentment, és innegable que en uns moments puntuals, quan succeeixen determinats fets, tenim un pic de peticions, no, ostres, de que compartim amb la ciutadania de Catalunya, doncs, la nostra actuació, la nostra intervenció, les nostres preocupacions. Després, el focus s'apaga, la feina continua. I ha de continuar. Però sí que és veritat que en el moment en el que el foco mediàtic el tornem a col·locar, a nosaltres també ens va bé, perquè ens permet fer arribar el nostre missatge a quantes més persones millor. Mm-hmm. Des de la perspectiva de necessitats que són ara, a dia d'avui, les pobres persones afectades pel terratrèmol, però que, com dèiem, aniran evolucionant. Nosaltres anirem treballant. Constant. Evidentment, som conscients d'aquests pics mediàtics. Quan hi ha aquests pics mediàtics, estem per compartir amb la ciutadania quina és la nostra tasca, encantats de poder-ho fer, encantats d'explicar-los com canalitzar les mostres de solidaritat, i continuem treballant i endavant.
De seguida pregunto precisament per com canalitzar aquestes mostres de solidaritat, abans, però, Alexandra, t'ho he dit abans de començar aquesta conversa, que t'agraeixo moltíssim, perquè n'estem aprenent molt sobre com treballa Creu Roja sobre el terreny, i també des de casa nostra, quan la situació és lluny. Però és que ha passat una altra desgràcia a Líbia. Líbia, que ha demanat ajuda internacional, precisament, per socórrer les víctimes d'aquesta tempesta, d'aquest cicló Daniel, que s'ha endut la vida també de més de 2.000 persones. Amb això ja heu posat el focus? Ja esteu treballant amb això?
Correcte. És a dir, nosaltres sí que és veritat que a nivell mediàtic, no, potser amb la línia del que deies abans, doncs, i també, doncs, estem molt, molt centrats en el tema del Marroc, però els nostres companys, el mecanisme és el mateix. És a dir, no, els nostres companys de la societat nacional del país afectat per aquestes terribles inundacions, la nostra coordinació com a Creu Roja a través de la Federació Internacional per aquesta primera etapa, amb la mateixa lògica que hem estat comentant, de dir, bueno, anem a veure una detecció de necessitats, i amb un volum de persones mortes ara mateix, potser una mica inferior, però molt similar a les persones mortes pel terratrèmol. Per tant, sí que és veritat que la nostra mirada, la nostra acció humanitària ara mateix té molts fronts oberts, no? Uh-huh. Encara que potser no els veiem, que potser no els sentim, nosaltres sí que tenim aquesta mirada, no? I altres, evidentment, altres contextos i crisis que hi ha en diferents parts del món. Però sí que és veritat que justament ara han coincidit en el temps. I també estem atentes, evidentment, tenim la mirada posada a les necessitats que puguin sorgir en el marc de les persones afectades per aquest cicló.
Em parlaves de canalitzar la solidaritat que es desperta, evidentment, en un moment tan cruent com aquest, i jo n'estic segur que des de casa, que hi ha gent que ens està escoltant, que pensa, tot això està molt bé, però jo què puc fer?
Correcte. És una pregunta que, com a persones, segur que tots i totes ens hem fet. Nosaltres, d'entrada, jo crec que aprofitar un moment també aquest espai per agrair les mostres de solidaritat, que no només ara, sinó en el llarg dels diferents moments i en les diferents emergències, la ciutadania de Catalunya ens ha mostrat. Nosaltres el que sí que hi hem fet en aquesta primera instància és obrir una campanya de captació de fons. Una campanya de captació de fons en el que qualsevol aportació és agraïda, és benvinguda i contribuirà a la nostra resposta global. Una campanya de captació de fons en el que les persones hi poden accedir a través de la pàgina web de creuroja.org o també en les nostres xarxes socials trobareu els diferents canals. Aquesta captació de fons per nosaltres és molt rellevant perquè després el que farem és, en funció de les necessitats que ens han detectades, o enviarem material humanitari, o enviarem recursos humans especialitzats, o transferirem aquests diners cap a terreny, etc. Llavors és una manera que per nosaltres, i parlo en nom propi, no? Però com a sector, és una manera que ens és molt, molt útil de canalitzar la solidaritat.
Doncs ja ho sabeu, si voleu ajudar, www.creuroja.org o a través de les xarxes socials de Creu Roja, que podeu fer aquestes aportacions que tant necessita Creu Roja, i així no només ajudareu a tota la gent de Creu Roja, que també, sinó sobretot els marroquins que ho necessiten tant i tant en uns dies com aquests. Alexandra Gavarró, responsable de Cooperació Internacional de la Creu Roja Catalunya. Moltíssimes gràcies per ser avui a la caravana.
Moltíssimes gràcies per convidar-nos. Moltes gràcies.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel Sense Distància. Amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Clavats, 6 minuts que passen de 2:15 del migdia. Ara mateix tornem a obrir les portes amb aquella alegria que ens caracteritza de viure en salut. Un espai que continua als matins en aquesta nova temporada, com sabeu. Doncs ja vam tenir les primeres edicions la setmana passada, continuem en marxa en aquesta. El moment en què Joan Trias, conductor i alma mater del programa, li dona un descans a la seva gola i a tota la seva persona de manera integral per respirar enmig de la marató de 6 hores del directe de la caravana edició matins. Per tant, marxa Trias una estoneta i torna el nostre doctor de capçalera aquí a Ràdio Estel. Estem parlant, tot i que no necessita cap presentació, del doctor Jacinto Valverde. Ja sabeu que Viure en Salut, aquest espai, és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic fins a la 1 del migdia. Si fa no fa, fins a la 1 del migdia, i fer qualsevol pregunta sobre salut. Com ho podeu fer? Jo crec que està molt bé recordar-lo, us ho recordem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
La ràdio, al final, us acompanya, us entreté i en aquest cas també es preocupa per la vostra salut. Per tant, molt important, aquest és un espai per vosaltres, al vostre servei, pels qui ens escolteu, perquè pels qui teniu a bé escoltar-nos, obert a respondre els vostres dubtes de salut i de benestar, qualsevol cosa que us fa la guitza, les cosetes que us fastidien, com la gola del Trias, per exemple, que la tenim justeta, justeta, ah, li demanarem al doctor com podem ajudar una mica als locutors de ràdio quan fluixeixen, quan tenen la gola ja cascada i castigada, com és el cas del Trias. Doncs tot això. Per tant, ens podeu enviar i ens deveu enviar una nota de veu al nostre WhatsApp, us el recordem, 663 99 30 62 663 99 30 62. En aquest cas el tria és que no enviï una nota de veu, no, només cal que encara forci més la veu per enviar una nota de veu, no. Si vols, Trias, podries escriure'ns, tot i que no cal, perquè ara jo li trasladaré al doctor. També podies, podeu enviar un correu electrònic a la següent adreça, a lacaravana@radioestel.cat, i ens exposeu aquí el vostre dubte o pregunta i estarem encantats de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. El nuestro doctor Jacinto Valverde, que ya nos está escuchando. Buenos días, doctor.
Muy buenos días. ¿Cómo estás, Rafa?
Hombre, pues encantado de escuchar su voz, que suena bastante bien. No como lo que está pasando aquí en Radio Estel, que tenemos... ¿Cómo es? No sé muy bien cómo definirlo, pero entre los constipados, la gripe, la vuelta al trabajo, que claro, siempre se fuerza más la voz. Tenemos al conductor total de este programa, que ahora se toma un descansito, a Joan Trias, con la voz justita. Eso que empieza a salir como un hilo de voz, pues él está ahí en ese punto... no sé si le podíamos recomendar alguna cosa para la garganta, para reforzar un poco las cuerdas vocales o para hacer un poquito de bondad, como decimos aquí en Cataluña, de entrada. Así, doctor, ¿una recomendación para Joan Trias?
Sí, claro, vamos, que se ha pasado la diada estupendamente bien, ¿no?
Bueno, claro, esa es otra, no queremos saber sobre su vida privada, bueno, pero puede que sea un hombre de excesos, no nos engañemos.
Que le quiten lo bailado.
Exacto, bueno, eso también, que le quiten lo bailado, escucha. Sí.
Ahí Marnis tiene un magnífico spray.
Ah, un spray, mola. Sí,
para aplicarlo directamente sobre la zona de la garganta y también llegar a la laringe, a las cuerdas vocales, que incorpora vitamina C, incorpora erísimo, que siempre se le ha llamado la planta de los cantores por la propiedad que tiene antiinflamatoria y antiedematosa de todo lo que es la mucosa de esa zona y de las cuerdas vocales. Sí. A eso se le une el propóleo y se le une mentol, ¿vale? Uh-huh. El complemento alimenticio se llama Propoltos.
Propoltos.
Propoltos, que es un spray. Uh-huh. Abres bien la boca, aproximas el pulverizador todo lo que puedas a la garganta. Sí. Y te das 2-3 pulverizaciones, uh-huh, que puedes repetir varias veces al día.
Perfecto.
Y puedo decir que a mí me ha sacado de muchos apuros.
Ah, es interesante, porque claro, evidentemente aquí en la radio hablamos mucho, hablamos sin parar, es nuestro oficio, pero también hay otros oficios como maestros, ¿no?, o médicos que a lo mejor tienen que hacer conferencias o cualquier historia, sí, que también fuerzan muchísimo la voz. Por lo tanto, de Laboratorios Marnis, Propoltos en spray, me imagino que será uno de estos sprays largos, ¿no?, estos que tienen como un... parece una pistola.
Sí, tiene su aplicador, no es muy largo, por eso te decía que hay que
acercarlo, ¿eh?
Se pueda a la garganta, ¿no?
Vale.
No tiene, no es excesivamente largo. Ah. En ese sentido, tengo que reconocer que yo lo hubiera puesto un poquito más largo,
¿eh?
Sí.
En este caso, hombre, el tamaño importa.
Es útil.
Exacto. Bueno, doctor, pues nada, ¿y usted cómo está? ¿Cómo llevamos la semana? ¿Todo bien?
Yo lo llevo, sí, perfectamente bien, no hay ningún problema.
Muy
ya
bien,
me, se me ha quitado toda la pereza post-vacacional.
Ahí. Esto es importante.
Exactamente, o sea, a mí se me quitó. El primer día que llegué, visto el follón que había,
sí,
fue abrir el correo y casi lo cierro y me vuelvo a ir. Pero no, superé.
Sí, ese momento en que pone 258 correos nuevos, ¿eh?
Ese momento correo, que es lo peor de todo.
Ay, doctor, aplastado por los correos electrónicos.
Aplastado por los correos, tremendo.
Bueno, pues lo celebramos desde aquí, desde Radio Estel, que ya haya pasado ese momento y hayamos cogido ya velocidad de crucero. Venga, entremos hablaremos en materia de salud, que es lo de lo que se trata este espacio, básicamente. La llegada del otoño, bueno, lo tenemos, aún falta un poquito, para la llegada del otoño. De hecho, aún las temperaturas, aunque ahora dicen que van a descender 3 o 4 grados, que los agradeceremos. Bueno, pues yo creo que también es un buen momento para las actividades deportivas al aire libre, al aire libre, ¿no? El otoño bajan las temperaturas. Yo no sé si podemos, claro, estoy pensando en prevenir lesiones, doctor. Me gusta sacar siempre un primer tema general, porque hay mucha gente que con estos propósitos, lo comentábamos estos días, pues retoma una vida saludable, también hacer un poquito de ejercicio, caminar, ¿no? Recuerdo el consejo que nos dio de bajar 3 o 4 paradas antes. Yo no sé si la gente que va un poquito más allá y fuerza un poquito más la máquina, pues claro, está bien prevenir lesiones, hay que hacer calentamientos adecuados, estiramientos, seguramente protecciones, pero no sé si aparte de todo esto nos puede comentar pues alguna cosita natural de laboratorios Marnis que pueda ayudar a los deportistas, pues eso, que se esfuerzan un poco más de lo que el pueblo medio, podríamos decir.
Pues mira, yo, independientemente de que tú has dado ya las pautas perfectamente, y es, bueno, reincorporarte progresivamente al deporte que hayas dejado de hacer durante las vacaciones.
Sí, sí, sí.
Pues sí, haciendo progresiva y paulatinamente.
Sí.
No olvidar calentar y estirar la musculatura antes y después del ejercicio físico.
Uh-huh.
Y a la gente que va a reincorporarse otra vez a hacer ese deporte, porque si tú te incorporas a caminar, bueno, pues eso es un ejercicio suave.
Es suave,
Ahí vas aumentándolo progresivamente el tiempo. O si haces bicicleta también en casa, pues la vas haciendo progresivamente. Pero la gente que se incorpora a volver otra vez a hacer esa actividad, ese ejercicio físico,
uh-huh,
más o menos intenso, yo le recomendaría un complemento alimenticio que incorpora una serie de carbohidratos unido a la isomaltulosa, al zinc, taurina, magnesio y vitamina B12,
¿sí?,
que se llama, el nombre, échale un calvo, ¿eh?
A ver, ahora he despertado todos mis sentidos.
Ay. Pereloaz Energy.
Repetimos.
Pamplona, Roma, España, Lugo, Orense, Andalucía, Dinamarca.
Vale.
Y esto nada. Sí. Y luego Energy, terminado en Y.
Energy es más fácil. Energy lo hemos pillado bien. Preload Energy. Fantástico.
Perfecto.
Muy bien.
Es polvo, ¿vale? Hay que disolver dos casitos en un vaso de agua grande y tomarlo antes del ejercicio físico,
uh-huh,
y durante. ¿Vale?
A lo mejor es una botellita que te puedes llevar, ¿no?
Exacto, te llevas una botellita preparada, te tomas la primera dosis antes, te llevas tu botellita para ir también regenerando esa zona de tu cuerpo que vas a volver otra vez a ponerla a tope. ¿Vale?
Perfecto. Pues me encantan estas recomendaciones porque además somos conscientes, vamos descubriendo la variedad de catálogo de productos para cualquier circunstancia, para cualquier pequeño problema, para prevenir cualquier pequeño problema que tiene Laboratorios Marnis, en este caso para los deportistas que fuerzan un poquito más la máquina y que vuelven a hacer un ejercicio más potente ahora, pues en este momento de final del verano, pre-otoño, podríamos decir. Preload Energy, estos polvitos para disolver en agua o en una bebida, que pueden ayudar pues eso, a prevenir las lesiones. Yo me tomo nota porque yo estoy volviendo a retomar un deporte que me gusta mucho, que es surfing. Yo hago surfing y ahí también hay mucho peligro, doctor, porque levantarse, sentarse...
¿No es estar en el sofá?
Sí, es eso, concretamente. Pero sentarse y levantarse, ahí hay peligro, doctor.
Yo creía que a ti te daban... Sí, a mí me pegaba que tú fueras... Que te gustara la bicicleta.
¿La bicicleta? Bueno, verla por la tele. Las siestas de la Vuelta a España la he disfrutado.
Ay, yo también la he disfrutado.
La he disfrutado la Vuelta a España, pero desde un punto de vista narcótico, podríamos decir.
Te ayudaba a dormirte, ¿no?
Sí. Bueno, claro, es un clásico, es que sirve para eso. Sí. Pues recordemos que los productos que nos recomana el doctor Valverde los pueden comprar a Herbolaris para farmacias y farmacias. Es muy importante, porque son productos que podéis trobar de proximidad. Surtiu al carrer, feu una passejada, aneu a la vostra farmàcia, para farmàcia, Herbolari de confiança, i allà demaneu els productes, compreu sempre aquest Preload Energy per als deportistes. Podeu també consultar la seva completíssima pàgina web, on tenen allà catalogats tots els productes, però sobretot acudiu a Farmàcia para Farmàcia i també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte de Marnis.
Viu
viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Venga, pues seguimos adelante, 13 minutos más o menos para llegar a la una, es el momento de abrir el consultorio. La cantidad de correos que nos van llegando con casos a veces similares, la gente pues comparte dolencias de lo más habituales, a veces con alguna particularidad, como por ejemplo esta primera consulta que es de Carla de Sabadell y dice, he notado que mi piel está... Le leo, doctor, seguimos ahí. Doctor Valverde.
Sí, le oigo, le oigo.
Perfecto. Dice Carla de Sabadell, he notado que mi piel está más seca y deshidratada de lo habitual. Esto es, también es una cosa que suele pasar. A veces incluso se siente un poco tirante y con picazón, dice Carla. Estoy interesada en utilizar productos naturales para hidratarla y restaurar su equilibrio. ¿Podría recomendarme algún aceite o crema específica? Me gustaría también saber si hay cambios en mi dieta que pueden contribuir a una piel más saludable. Esta es la consulta, esta es original. La piel que aquí a Carla de Sabadell pues la tiene un poquito más seca y deshidratada de lo habitual. No sé qué le podemos decir, doctor Jacinto.
Sí, hay un elixir que te puede venir muy bien para la piel, incluso también para el pelo, que se llama Beauty In and Out.
Beauty In and Out.
Correcto.
Vale.
Y ese es un elixir que a todas las personas que tienen este problema de sequedad de piel,
sí,
que también al venir ahora del verano, pues el pelo también lo tienen un poquito más,
sí,
también más quebradizo,
sí, sí.
Pues le puede venir perfectamente bien.
Perfecto.
Beauty In and Out Elixir, son unos vialitos que te tomas un vial una vez al día, preferentemente por la mañana, y eso te va a hacer una regeneración desde dentro.
Vale.
Que luego tenemos zonas de la piel específicamente más secas de lo habitual, podemos combinar este Beauty In and Out Elixir pues con un aceite esencial. A mí se me ocurre uno que puede venir muy bien, el aceite hidratante intensivo de macadamia.
Hidratante intensivo de macadamia, ¿eh?
Aceite hidratante intensivo de macadamia. Por ejemplo, los brazos, cara, esas zonas que están más expuestas. Pero bueno, Beauty In and Out en Elixir, un vial diario y completar con el aceite hidratante intensivo de macadamia.
Perfecto, pues aquí tenemos esta doble recomendación, en este caso para Carla de Sabadell, pero también para cualquier persona que nos está escuchando que tiene estos problemas un poquito de sequedad, de piel deshidratada. Una pregunta, porque claro, yo soy neófito en todos estos asuntos, seguramente cuando acabe la temporada o allá por diciembre, pues ya cualquier concepto lo tenga ya súper interiorizado. Pero, ¿cuál es el punto del concepto elixir, doctor? ¿Qué es un elixir exactamente?
Bueno, no, es la composición que tiene hecha simplemente,
vale,
o las sustancias que lo componen, nada,
vale,
especial. Por si llama elixir, que te podrían haber puesto bien en solución o líquido, lo que tú quieras, ¿sabes?
Correcto, correcto. Y luego una cosa, ha hecho usted referencia al cabello, que también se puede volver un poco,
sí,
más seco. Sí que es cierto que, por lo menos en mi entorno más cercano, pasa una cosa. Respecto, no es mi caso, es que José Matosas, nuestro técnico, me está diciendo, a ti tus problemas con el cabello no tienes, porque yo tengo alopecia a tope, doctor, que me queda muy bien, yo soy un Bruce Willis de la vida.
Ya no lo tienes.
Yo soy un Bruce Willis de la vida, un poquito de hacendado, pero no tengo este problema. Pero a mi alrededor, tengo familia cercana, etcétera, que tienen matas de pelo impresionantes, y claro, pasa mucho que uno cambia de ciudad, y cambia de tipo de agua, el agua con que se lava el pelo, y ahí también hay muchas diferencias. Es curioso esto, cómo el agua, el tipo de agua o yo qué sé qué componentes cambian de una a otra, y afecta mucho al brillo, al volumen, a cómo sentimos nuestro propio cabello.
Sí, pero yo para eso, en vez del elixir, lo recomendaría las cápsulas.
Cápsulas.
Del Beauty In and Out, pero en cápsulas.
Vale.
¿Por qué? Porque tiene otros componentes algo diferentes. Tiene colágeno y tiene omega 3, 6 y 9, ¿vale? Y otros muchos más. Entonces, en vez del elixir, yo para esto recomendaría más específico El Beauty In and Out
en pero cápsulas. En cápsulas, en este caso...
Una cápsula al día.
Perfecto, pues mire, este matiz también es interesante porque al final, pues cada caso tiene su particularidad y Marnis piensa en todas las circunstancias, sí señor. Venga, vamos con otro correo, dice, buenos días, soy Jordi de Reus. Últimamente he estado experimentando niveles altos de estrés debido a la carga de trabajo y otras responsabilidades. Bueno, el estrés, qué decir, ¿no?, del estrés, doctor, esto es el pan nuestro de cada día para tantísima gente. Antes, en mis tiempos mozos, una expresión que me congratula mucho poder decir en antena, en mis tiempos mozos, no se hablaba del estrés, se hablaba, no sé, era como un concepto que no se tenía en cuenta. Ahora, igualmente existía, seguro, pero...
Se le llamaba cansancio.
Cansancio, ya está, de cansado.
De tal, del trabajo y tal, pero sí. No, la palabra estrés, no sé quién se la inventaría, pero es ese cajón desastre.
Ya, ya.
Metemos sí. Todo, ¿qué era estrés?
Ha hecho fortuna. Estrés ha hecho fortuna porque, y bueno, identifica pues estas situaciones, ¿no? De estar cansado, de ver, sentir que no llegas a las cosas, o de pequeñas sensaciones a lo mejor de nervios. Bueno, Jordi de Reus nos habla de esto, de que debido a la carga de trabajo y otras responsabilidades, pues tiene un poquito de estrés. Dice, esto ha comenzado a afectar mi estado de ánimo y me gustaría saber si existen técnicas de relajación, habla él, naturales que pueda implementar en mi rutina diaria. Además, tengo una condición, esto es interesante porque a veces pueden haber cosas contraindicadas, supongo. Dice, tengo una condición de hipertensión, por lo que cualquier recomendación debe tener en cuenta este factor. A ver qué le podemos decir a Jordi de Reus.
Bueno, yo creo que Jordi, hombre, él tiene identificado perfectamente cuál es el problema que le está causando este estrés, que es el trabajo. Entonces, bueno, como no podrá cambiar de trabajo, no podrá bajar el nivel de intensidad del trabajo, sí. Vamos a ayudarle. Yo creo que a él le vendría muy bien dos complementos alimenticios que son perfectamente compatibles con cualquier medicación que le esté tomando para el estrés. Uh-huh. Uno es el Relahelp. Y el otro es el Triptofamar. Yo le recomendaría, en su caso del Relahelp, tomar una cápsula por la mañana y otra por la noche.
Vale.
Y el Triptofamar, tomar una cápsula antes de irse a dormir.
Perfecto. El Relahelp me suena de otras recomendaciones que hemos hecho, doctor, cápsulas, como acaba de decir, pero el Triptofamar, me gustaría que me lo explicase un poquito mejor, si le parece bien.
Bueno, el Triptofamar incorpora básicamente triptófano, junto a melisa y vitamina B6.
Vale.
Entonces va a mejorar tu estado de ánimo e incluso va poco a poco, cuando lo lleves tomando un tiempo, va a controlar también el ciclo del sueño.
Fantástico, es muy completo y además me gusta porque ha tenido en cuenta, aquí vemos, amigos oyentes, cuando hay calidad y calidad, y el doctor Valverde tiene calidad, porque él mismo nos había dicho que le estaba afectando en el estado de ánimo, por lo tanto el triptofamar, tenemos aquí esta pequeña ayuda para que el estado de ánimo se venga un poquito arriba. Y venga, nos quedan nos quedan dos minutos, pero vamos a contestar a otra oyente, vamos a aprovechar el tiempo, doctor. Elena de Manresa dice que ha estado teniendo problemas de digestión, un tema que también va saliendo, que siente cierta hinchazón y malestar después de las comidas y a veces pues tiene un poquito de acidez estomacal. Dice que hay infusiones. No sé si Martins tiene infusiones o qué le podemos decir a esta oyente. Elena de Manresa.
Yo le recomendaría dos cosas. Por un lado, el jugo de aloe vera.
Vale.
Para mejorar las digestiones durante todo el día. Uh-huh. Es un líquido que tiene un taponcito, pues en la raya de 20 mililitros,
sí.
Tomarla por las mañanas antes del desayuno.
Vale.
Bien mezclado con agua o con zumo. Uh-huh. Y el segundo complemento alimenticio que le recomendaría es el neocarbón.
Neocarbón.
Ayudarle a hacer las digestiones y que no tenga tantos gases y también los ardores.
Muy bien.
Pues puede tomar una o dos cápsulas después de cada comida al día.
Vale, también son cápsulas en este caso, ¿eh? Pues para Elena de Manresa, para ayudarle con estas digestiones un poquito complicadas que está teniendo y esta hinchazón y malestar después de las comidas, la acidez también, jugo de aloe vera. No sé qué está pasando últimamente, que la aloe vera sale cada 2x3 aquí en el programa. La gente es muy partidaria de la aloe vera.
Digestivo, ten en cuenta que la aloe vera a nivel digestivo es un gran antiinflamatorio de toda la mucosa del aparato digestivo. Uh-huh. Y encima relaja la fibra lisa, con lo cual haces un mejor vaciamiento.
Por lo tanto, es
esófago hasta el ano, es útil la aloe vera.
Fantástico, pues la aloe vera, que es fantástico para estas circunstancias y para muchas. Y luego el neocarbón, es este, ¿eh?
Ese es específico para mejorar los gases, la hinchazón, etcétera, etcétera.
Fantàstico. Us recordem, abans d'acomiadar el doctor, que aquests productes que ens ha recomanat avui i qualsevol producte de Marnis els podeu trobar i comprar a herboraris, farmàcies i parafarmàcies. Són productes de proximitat. Sortiu al carrer, feu una passejada, preneu nota del que us estem dient i aneu a la vostra parafarmàcia, farmàcia o herborari de confiança. També podeu consultar la completíssima pàgina web de Marnis i allà trobareu aquests productes i d'altres específics per a les vostres circumstàncies i malalties. Doctor Valverde, nos escuchamos mañana y que vaya muy bien el resto del martes.
Muy bien, un abrazo.
Otro para usted. Ui, pam, ja falta temps, al doctor. Tenia una mica de pressa, vés a saber. I vinga, nosaltres que estem a punt d'arribar a la una del migdia, ja esteu farcits de consells per portar millor la vostra salut. Ara, de seguida, el recull informatiu en el butlletí que ens faran la Julve i la Closa, i després torna el Trias i farem una parada solidària, si no estic equivocat. No ves parada. Ah, no, parlarem de moda, amb Inés Farrés. M'estava jo despistant. Hauré de prendre alguna cosa per la memòria. Ja li demanaré demà al doctor. Doncs vinga, una paradinha. Informació, Inés Farrés, que és fantàstica, amb Joan Trias, que torna al programa. Això és el Matí a Radio Estel.
Radio Estel. Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Radio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Radio Estel oficial. Els diumenges a 8:15 del vespre busquem i xerrem amb àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 8:15 del vespre a Radio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Radio Estel, subscriu-te al YouTube de Radio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Radio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Radio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs.